Nou Seat? No et perdis les ofertes irresistibles de Baix Motor, concessionari oficial Seat. Ha arribat el moment. Tria el teu Seat a Baix Motor Seat. Tota la gamma Seat a la teva disposició. Entrega immediata. No li donis més voltes i vine a Baix Motor. Troba'ns en Molins de Rei, Sant Boi i Gavà. Baixmotor.seat.
Són les 9, de seguida ens anem cap al Congrés dels Diputats, però abans...
És l'hora de pujar el tren de la notícia a Renfe.
Apropa't a l'estand de Renfe al Saló de l'Ensenyament, que se celebra al recinte firal de Montjuïc, i prova el nostre simulador. Els estudiants, guiats per un formador de maquinistes, podran conèixer la sensació de conduir un AVE a més de 250 km per hora. Pots gaudir d'aquesta experiència fins divendres. En aquesta fira, Renfe ajuda els visitants a decidir eficaçment el seu futur formatiu i professional. Més informació a renfe.com.
Renfe, Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible, Govern d'Espanya.
I acabem aquest apunt aquí al món a RAC1 parlant de rates. Per què posem aquesta música per parlar de rates? Doncs perquè aquests rosegadors estan menjant les proves de la policia d'Ohio. I entre les proves també hi ha la marihuana comissada. La cap de la policia ha denunciat el nefast estat de les instal·lacions, un edifici fet d'un desastre, amb banys fora de servei, ascensors que no van, ple de paneroles, i ara té infestat de rates que es mengen la marihuana guardada al magatzem de proves. La cap de policia diu que van totes col·locades. En aquest cas podríem parlar... Ja me l'ha enviat el Xavi Pérez, aquest acudit... Podríem parlar de rata faris.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Hola, Julio. Encara falten setmanes per mudar-nos al camp, però et volíem preguntar sobre les assegurances i l'alarma, que així ens quedem més tranquils. Una abraçada, gràcies.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. Ara, les assegurances MyBox i l'alarma, 3 anys sense pujades de preu. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Més informació a caixabank.cat.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
No tocades.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat.
Avui, amb la sotsdirectora del diari Segre, Anna Gómez, l'advocat Xavier Melero, l'historiador Xavier Domènech i els periodistes Ramon Rovira i Ferran Casas. A l'ull de poll, Mònica Hernández.
Com al Parlament... Armenteres i Mañevo, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Acaba de preguntar el doctor Núñez Feijo a Pedro Sánchez, li ha dit el seu futur està lligat a la corrupció.
Escoltem-lo perquè no es tot escolta, Armenteres. Tira, 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 anem a escoltar.
La señora Ayuso como presidente de la Comunidad de Madrid. Que tenga coraje, que sea valiente, que exija la dimisión de la señora Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid, aunque eso le cueste el puesto como al señor Casado.
Primera referència, evidentment, a Isabel Díaz Ayuso, tota aquesta trama, aquesta presumpta trama de corrupció que l'escutxaria. Té la segona repregunta, la segona pregunta, Alberto Núñez Feijó, avui gràcies, Sánchez, que s'haurà d'enfrontar a un parell o tres de preguntes sobre el tema
Colta. Aquestes sòrdides fotografies que no se pueden enseñar, armes, tráfico de maletas, decenas de móviles, Ferraris, Lamborghinis, chivatazos, de verdad... ¿No debe ser usted un poco más prudente? ¿Pero no se da cuenta que cuanto más encienda el ventilador, más acredita su desesperación? Señoría, más claro que nada. Se está investigando a su gobierno y se está investigando a usted. Señor Sánchez, le vuelvo a repetir. ¿Tiene usted la palabra? Dé explicaciones voluntariamente. Usted ha cometido un gravísimo error en esta sesión de control. Allá usted, seguro que en su casa no están muy contentos con lo que usted acaba de decir. Señoría, allá usted. Usted es el responsable de subir este tono, pero ya le digo una cosa, no le espera una oposición menos implacable sobre la corrupción que la que hizo usted hace 5 años para llegar a la presidencia del gobierno. Señor Sánchez, esta es su trama de corrupción.
Señor Feijóo.
Sí, li talla el micròfon Francina Armengol, directament, per molt que Feijóo continuï xerrant, però li talla el micròfon Francina Armengol. Última paraula per Pedro Sánchez.
Gracias, señor Feijóo. Señor presidente, cuando quiera y ruego silencio, por favor.
Muchas gracias, señora presidenta. Señor Feijóo, le exijo la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid después de lo que hemos conocido en el día de hoy y en el día de ayer. Aunque le cueste el puesto, señoría, exija la dimisión y las responsabilidades políticas a la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Falta la noticia, Pedro Sánchez demana la dimisión de Isabel Díaz Ayuso.
En la ejemplaridad y en la lucha contra la corrupción. También le diré una cosa, señoría.
Mora
un momento, señor presidente del gobierno. Por favor, guarden silencio. Los oradores tienen derecho a expresarse y los otros derecho a escucharles, por favor.
S'estan assenyalant amb els dits María Jesús Montero i Cuca Gamarra.
Por favor, silencio, por favor. Señor presidente, cuando usted quiera.
Le exijo la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, señor Feijóo. Es más, no vamos a hablar de terceras personas, vamos a hablar de usted y de mí. Vamos a poner un ejercicio en marcha, señor Feijóo. Vamos a imaginar que yo soy, pues, alto cargo de, no sé, de una comunidad autónoma, pongamos que de la Xunta de Galicia. Y durante 5 años, pues, desarrollo una relación de estrecha amistad con un capo del narcotráfico en Galicia.
Marcial Dorado.
Imagínese que durante 5 años comparto mesa y mantel, hotel, vacaciones con un capo del narcotráfico, viajo a Canarias, viajo a Ibiza, viajo a Portugal, incluso viajo a Andorra, donde supuestamente este narcotraficante blanqueó 21 millones de los francos franceses de entonces. Usted estaría pidiendo mi dimisión, como es lógico, pero no lo hace porque fue usted, señoría, el que desarrolló esa amistad con un capo del narcotráfico en Galicia.
Y le traigo el tema del narcotraficante cuando ya no puede responder a Feijóo.
Y usted, con ese historial, ha podido escalar a lo más alto de su partido político, y en mi partido político usted no hubiera llegado ni a concejal de pueblo.
Quin començament, tu, quin esmorzar. S'han fotut. Hola, Rovira, hola, Casas, hola, Gómez, hola, Melero, hola, Domènech, hola, Hernández. Bon dia a tothom, eh?
Bona. Cara de descol·locat d'Alberto Núñez Feijóo.
Sí, sí.
Cara de descol·locadíssim.
Què passa ara?
Que pregunta Santiago Abascal i pregunta una altra vegada al voltant de la trama de les mascaretes i tota la qüestió de Veneçuela.
Després preguntarà Teresa Jordà per Esquerra sobre justament els compromisos en matèria d'inversions a Catalunya.
Silencio. Ui.
Santiago Abascal, que se achica ahora.
¿Por qué no se inhibió usted en la concesión de millones de euros a una aerolínea que tenía reuniones junto con su mujer y junto con el comisionista del caso Coldo? Porque es del libro de leyes que usted se tenía que haber inhibido, y solo hay una explicación para entender por qué usted no se inhibió. Y es que usted es el capo de la trama de corrupción. Pero solo eso, porque usted ya no es el capo de la política en España. Eso está reservado a sus mandamases del separatismo y de Marruecos, que son los que mandan. Porque su gobierno ya solo sirve como amparo de delincuentes, de criminales y de enemigos de España de toda condición. Por eso ustedes han rebajado las penas por malversar dinero público, por sedición, por violaciones, por terrorismo. Por eso usted hace leyes de amnistía con nombres y apellidos. Los Puyol, Puigdemont, en realidad con la íntima esperanza de gozar de la impunidad usted mismo para seguir sentado en el banco azul y no en el banquillo de los acusados, que es donde debería estar. Mire, señor Sánchez, estas sesiones de control con usted cada vez tienen menos sentido, porque usted solo preside una mentira. Usted no es el presidente del gobierno. La presidenta del gobierno está ahí arriba. Se llama Miriam Nogueras, de Junts, la correveidile de Puigdemont. Así que corra y dígale a Puigdemont que aquí le esperamos y que cuando venga estará donde se merece, que es en el banquillo de los acusados. Mientras tanto, ya sabemos que va a gozar de una amnistía inconstitucional.
No, ya es Miriam Nogueras a la misicla en aquests moments.
Probará otra cosa. Ya sabemos que nos va a tocar aguantar un tiempo que aquí gobiernen Marruecos y los separatistas, ante los que a usted se le pasa toda la soberbia y se pone muy, pero que muy sumiso. Señor Feijóo, esta es la España que tenemos. Esta es la situación dramática de España. Usted se ha hartado, y nos ha hartado a los demás, pidiendo la vuelta del PSOE de siempre. Aquí lo tiene, el PSOE de la corrupción, el PSOE de la alianza con el separatismo y el PSOE de la traición a España. ¿Dónde están ustedes mientras tanto? ¿Dónde está el señor Pons? Con Bolaños, en Bruselas, con un mediador internacional, avergonzando a los españoles e intentando repartirse los jueces con el Partido Socialista, en vez de cumpliendo con su obligación, paralizando la ley de amnistía en el Senado. Nosotros estaremos en la oposición total, sin ningún tipo de complicidad, ni de componenda, ni de reunión con los que han estafado y han traicionado a los españoles, como el señor Sánchez.
Retrets cap a Feijó. Clar, ens ha passat una cosa, Jordi, que és que el realitzador, a la que ha dit Míriam Noguera, Santiago Abascal, ha començat a buscar Míriam Noguera i no l'ha trobada. I al final ens han acabat donant un plànol de, dels escons que ocupen Junts i no hi havia Míriam Noguera asseguda.
Senyora Abascal, senyor presidente, cuando usted quiera.
Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señora Abascal. Bueno, usted siempre plantea tres soluciones para España, ¿no?, que viene sistemáticamente realizando en sus preguntas, ¿no? Una es ilegalizar los partidos políticos que apoyan a este gobierno. La segunda es mi inhabilitación, en eso lo comparte con el Partido Popular, según infiere de su pregunta. O finalmente, bueno, usted incluso lo ha llegado a decir en algún medio de comunicación internacional, colgarme por los pies. Bueno, afortunadamente ninguna de las tres es compatible con la democracia. Y eso es lo que tiene la democracia, señora Abascal. Que cuentan los votos, no las bravoconadas que usted pueda proferir desde su escaño.
Abascal riu al seu escó.
Tienen ustedes una frustración enorme. Usted se veía como vicepresidente del gobierno, con mando en plaza en un gobierno presidido por el señor Feijóo, pero el pasado 23 de julio los españoles y españolas con su voto les mandaron a la oposición. Y claro, usted en la oposición tendría que aprovechar mejor el tiempo. Dar usted lecciones de ejemplaridad y de lucha contra la corrupción con el historial que tiene, señora Abascal, que estuvo al frente de una fundación en la Comunidad de Madrid dedicada al mecenazgo, cobrando 90.000 euros, pero no se sabía muy bien exactamente a qué se dedicaba, ¿no? O incluso, yo sé que las verdades duelen, efectivamente, hay que escucharlas en todo caso. O incluso, señor Abascal, haber visto recientemente cómo se ha autonombrado presidente vitalicio de la Fundación de NAES, a la cual han desviado 7 millones de euros de su partido político para escándalo de muchos militantes de su partido, de Vox, que hasta incluso han dicho, y digo textualmente, que el negocio del patriotismo tiene unos claros beneficiarios. Efectivamente, señor Abascal, el negocio del patriotismo. Antes de hablar de ejemplaridad y de corrupción, tápese un poco.
En principi s'havia acabat el temps per a Abascal, potser li queden alguns segons, però entenem que anirem a la pregunta de Teresa Jordà al voltant d'inversions a Catalunya.
Muchas gracias, señor presidente. La siguiente pregunta la formula la diputada doña Teresa Jordà i Roura, del Grupo Parlamentario Republicano, que tiene la palabra.
Moltes gràcies, presidenta. Molt bon dia a totes i a tots. Fa pocs dies, senyor Sánchez, vàrem saber que el seu govern va decidir deixar de publicar les dades que expliquen la distribució de les inversions de l'Estat als diferents territoris. Des del nostre punt de vista, molt poc elegant, senyor Sánchez. És més, des del nostre punt de vista, extremadament poc transparent, senyor president. El govern té l'obligació, i la té per llei, d'informar d'aquesta distribució territorial de la inversió del sector públic. Senyor Sánchez, per què volen deixar d'explicar-ho? A nosaltres només ens acudeixen tres motius perquè deixin de fer-ho. El primer, perquè segurament és una realitat extremadament incòmoda per vostès, o perquè en realitat és una vergonya monumental pels ciutadans i ciutadanes de Catalunya, o perquè és un reiterat incompliment amb el meu país i els seus serveis públics. Per tot això li demanem, què pensa fer vostè i el seu govern en matèria d'inversions a Catalunya?
Pedro Sánchez amb l'auricular de la traducció simultània per escoltar tres jugadors.
Gracias, señoría. El gobierno de España, desde que yo soy presidente, ha aumentado en más de un 40% los recursos económicos transferidos a Cataluña, ¿no? estamos adoptando, yo creo que decisiones para Cataluña que van a continuar, bueno, pues en esa senda de progreso, de prosperidad y también de convivencia. Y además con el acuerdo de investidura abrimos una segunda fase en ese proceso de negociación y de acuerdo con la Generalitat de Cataluña, que contempla una agenda de reformas y de transferencias para mejorar el bienestar social y el progreso económico en Cataluña, ¿no? Y para ello, bueno, pues durante las próximas semanas esperamos presentar los presupuestos generales del Estado que atiendan a los compromisos adquiridos y a las inversiones previstas.
Senyora diputada, cuando quiera.
Parlem de xifres. Escolti bé, un 42,6%, poc més del 40%, senyor Sánchez, des del que el 2022 l'Estat va executar a Catalunya respecte al que tenia pressupostat. Li diré una altra dada. 166% a Madrid. Jo no sé què coi negocia vostè amb la senyora Ayuso. Sap quin és la mitjana d'execució dels pressupostos de la Generalitat en els darrers 20 anys? Li diré jo. L'execució és d'un 87%. Lo nostre, entenc que és normal, és una bona execució. Però lo seu només es pot explicar de dues maneres. O per una extrema incompetència o per una flagrant mala fe. I només té una solució. Per nosaltres només té una solució abans d'assolir l'estat propi. Que sigui la Generalitat de Catalunya qui executi totes les inversions estatals pels catalans i per les catalanes. Que ens traspassin els recursos per fer aquestes inversions o que siguin les mateixes aquestes que el pes de l'economia catalana. Accelerin, senyor Sánchez, les encomanes de gestió i el finançament singular. Aquest és l'acord que vàrem subscriure amb vostè per investir-lo president, amb el seu govern i també amb els seus socis de govern. Si vostè vol que els republicans independentistes d'esquerres, si vostè vol que Esquerra Republicana de Catalunya doni suport als pressupostos generals de l'Estat, compleixi...
Senyora diputada.
Teresa Jordà, que substitueix temporalment Gabriel Rufián...
Bueno, muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señoría. Yo creo que el gobierno de España está cumpliendo con Cataluña. Es verdad, usted hace referencia a la mejora que necesitamos en la ejecución de la inversión, pero en términos globales, la ejecución del gobierno de España en Cataluña es de un 90%.
Bueno, segons les xifres que hi va publicar el Ministeri d'Hisenda, les inversions a Catalunya es queden molt curtes. Per exemple, l'any 2021, això gasta diners, mentida, directament Pedro Sánchez, la Comunitat de Madrid es va emportar un 20% de tota la inversió d'empreses públiques d'Espanya, gairebé el doble que a Catalunya, si parlem de carreteres. Resulta que el govern d'Espanya va dedicar 700 milions a construir-ne a Madrid i tres vegades menys a Catalunya, uns 200. I a Renfe, doncs, la Comunitat de Madrid es va emportar més de la meitat de tots els calés que la Moncloa va dedicar a la xarxa de Rodalies. Catalunya en va rebre només el 14%, que són quatre vegades menys. Aviam què diu Sánchez.
Las estaciones de Sants, de la Sagrera, de San Andreu o de Reus, o las infraestructuras viarias con inversiones de 250 millones de euros para la conectividad de la P2 y de la P7, o para afrontar la sequía, como dije ayer también a la senadora de Esquerra Republicana, que se prevén inversiones de más de 400 millones de euros en desaladoras. En ciencia, en innovación en Cataluña se han recibido 367 millones de euros. En definitiva, señoría, yo creo que hay motivos suficientes como para que podamos negociar y acordar unos buenos presupuestos para España y para Cataluña en el año 2024 y también en el año 2025, y a eso también les convino, a que empecemos a negociar en serio sobre esos presupuestos que serán buenos tanto para Cataluña como para España.
Acaba aquest cara a cara, Sánchez ja marxarà. Del que queda per endavant, Jordi, hi ha un parell de preguntes. La pregunta habitual de Cayetano Álvarez de Toledo, que sempre li fa Félix Bolaños, avui Bolaños no hi és perquè és a Estrasburg, entre d'altres, a reunir-se amb el Partit Popular per renovar el CGPJ. La pregunta de Cayetano Álvarez de Toledo al voltant de la reconciliació i Catalunya la respondrà Pilar Alegria. I a més, avui qui debuta també a la sessió de control és Eduard Pujol, a Junts, demanant per Puig Antic i per si el govern espanyol demanarà perdó, això serà la ratlla de les 10.
Saunas, eso es Coldo, eso es Tito Berni, y no lo olvide nunca, eso es el GPS del coche que le llevó a usted hasta la Moncloa.
Muy bien.
Mire, señora Montero,
José Gamarra preguntant un cop més per
la trama. Los españoles se preguntan todos los días, ¿de quién se ocupa este gobierno? Pues muy claramente, ustedes están ocupados única y exclusivamente en salvarse a sí mismos, a costa de lo que haga falta. ¿Para qué utilizan la ley? Pues para mantenerse en la Moncloa, no para legislar, para mejorar la vida de los españoles. Primero con la amnistía, que impone e incluye la impunidad de la corrupción. Impunidad con la que compran corruptamente el poder. Y ahora también con su corrupción, la corrupción socialista, la corrupción de sus cargos, la corrupción de su gobierno, esa corrupción que acorrala hasta el propio presidente del gobierno en claro conflicto de intereses. Eso está aquí y ahora. Pero los españoles se preguntan, ¿hay alguien en el gobierno que se esté ocupando de ellos?
Pregunta que va adreçada a María Jesús Montero.
Muchas gracias, señora diputada. Señora vicepresidenta, cuando quiera.
Sí, muchas gracias, señora presidenta. Señora Gamarra, a usted sí se le ve nerviosa. Y es un poco de mal gusto intentar apostillar la intervención de su líder cuando usted considera que el señor Feijóo, pues probablemente no está a la altura de la intervención.
Pedro Sánchez fa que sí, que sí, amb el cap, assegut encara al seu costat de l'escola.
No recuerdo pregunta que el Partido Popular haya formulado en esta Cámara o en la Cámara del Senado que se ocupe realmente de los problemas de los ciudadanos. Es más, dice usted si este gobierno está en la tarea que le es propia, la de justamente resolver las cuestiones que preocupan a la gente. Le diré, ¿aprobar la mayor subida del SMI de la historia es preocuparse de los ciudadanos? ¿Garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas es ocuparse de los ciudadanos? ¿Aprobar la mayor rebaja del IVA en luz y alimentos? ¿Impulsar la mayor rebaja del IRPF en rentas bajas y medianas? ¿La mayor partida para becas educación? ¿Recuperar un marco de convivencia en Cataluña? ¿Poner en marcha un escudo social? ¿Salvar miles de empleo con los ERTE? ¿Combatir la inflación con paquetes de medidas? ¿Bonificar el transporte público? ¿Suspender los desahucios? ¿La prohibición del corte de suministro? ¿Cree usted que es ocuparse de los españoles? Pero ¿sabe usted qué tienen en común todas estas medidas, señora Gamarra? Que el Partido Popular a todas ellas ha votado que no.
Val, em permeteu un moment, sisplau, perquè ha fet un tuit i crec que és molt interessant, l'Eulàlia Reguant, la que va ser diputada de la CUP, que diu molt de la situació, iniciativa i crèdit de la política catalana quan el programa de ràdio amb més oients a Catalunya porta des de les 8 del matí parlant d'Ayuso. I té tota la raó, perquè és una constatació, l'Eulàlia Reguant diu una cosa, que és la constatació, de fet, TV3 ha estat també els matins, el 50% del matí ara, connectant amb el Congrés, més que amb el debat de pressupostos. Que el debat de pressupostos té molt interès, és evident, però que la política catalana està com està, també és molt evident. Però per això també podem anar cap al Parlament de Catalunya, Oriol. Aquí tenim el Parlament, Adrià.
Adrià,
a sus pies. Què tal, com estàs?
Com estem, bon dia.
Bon dia.
Doncs,
que encertadíssim, sí, de debò, eh? Felicito l'Eulàlia Reguant perquè tu i perquè tota la raó del món.
Doncs aquí tot continua igual, de fet. Un diputat,
sí, m'acaba d'enviar un missatge que diu: estem en ple debat de pressupostos, tant de bo convoquin eleccions. Aviso, el diputat en qüestió no és de cap partit independentista ni del PSC. Jo ho deixo aquí. La pregunta és, tu creus que pot haver-hi convocatòria electoral si no hi ha pressupostos?
Jo no ho descarto.
Què dius? No, en sèrio?
No ho descarto.
El Ferran encara es fa que sí amb el cap.
Sí, no, en el sentit que hi ha bastanta gent, un bon gruix important, no tot, però dins d'Esquerra, que creu que si avui no estem entrant els pressupostos s'haurien d'avançar eleccions. De fet, hi ha gent que està pensant ja si just abans o després de les europees, i sembla que guanyaria just abans. De fet, hi ha fins i tot qui parla de 12 o 19 de maig com a possibles dates. Cas és que ara mateix per Esquerra seria un bon moment, en el sentit que les seves enquestes, doncs, els hi surten que estarien més o menys igual que ara.
No sé quines enquestes deuen estar mirant, perquè n'hi ha algunes que es foten una patacada bastant descomunal, eh?
Sí, però també contemplen que Junts haurà de decidir si Carles Puigdemont el presenten o al Parlament o a les europees, perquè no podrà ser doble candidat
a les europees,
evidentment. Això vol dir que hauran de buscar un candidat a correcuita o decidir-se per quin dels que tenen al cap el que sigui aquí al Parlament. Esperen que el cas Coldo pugui esquitxar Salvador Illa en aquestes setmanes, i amb tot aquest còctel, doncs, potser podrien tenir una oportunitat per aguantar la presidència, diguéssim, pensant fer el que va fer el Sánchez després de les municipals, una mica, intentar disparar aquest tret, a veure si els hi surt tot bé.
I crec que si ara van eleccions és un error catastròfic per Esquerra Republicana.
Un suïcidi.
Quan no li van aprovar els pressupostos, Pedro Sánchez va convocar eleccions.
Una cosa per saber exactament on som, eh? Perdona, al Congrés dels Diputats, Armenteres Mañé, passa alguna cosa de parlar algú més ja o no?
Mira, que pregunta Juan Bravo, també del PP, sobre Coldo. Hi haurà fins aquí una estona que no preguntarà Eduard Pujol sobre Puigcentic. En principi, Catalunya passarà desapercebuda.
I a Maria Jesús Montero li acaba de dir a Cuca Gamarra, si tenen responsabilitat política realment al PP, han d'exigir la dimissió d'Isabel Díaz Ayuso.
Bé, de fet, rectifica perquè Borja Semper del PP preguntarà per l'amnistia. Interessant també escoltar què diu Margarita Robles, ministra de Defensa, que no està gaire a favor, o com a mínim no, públicament no canta les floretes de l'amnistia.
I que es publiqui notori que Margarita Robles fa molt temps que està callant.
Vale, pues escolta'm, ja m'avises quan parlen del tema, eh? Vinga, perquè estem amb el tema del cas Coldo i hem de parlar de molts temes i d'això. Adrià, alguna cosa més del Parlament?
No, doncs que està intervenint ara mateix la consellera Natàlia Mas, carregant contra els Comuns i Junts per Catalunya per no haver volgut doncs, que van negociant i pactant aquests pressupostos, però vaja, per les cares i pel que ens estan dient, tot apunta que això va pel pedregar. Veurem després, quan això s'hagi consumat, votació entre les dues, les tres de la tarda, què és el que els moviments i les conseqüències polítiques que va dir Pere Aragonès que tindria si no es tramitaven els comptes.
Són les 9:26. Fem una petita pausa per, perquè és molt interessant el matí que ens espera, que està des del punt de vista de tertúlia. Primer de tot, sembla que sigui el pleistocè d'aquest començament de tertúlia. Pedro Sánchez ha demanat la dimissió d'Isabel Díaz Ayuso, directament. Sí. O sigui, va ser senyor González en tota regla. O sigui, cal demanar que plegui de la presidència de la Comunitat de Madrid. Una. Vaja, les novetats que tenim del tema d'Isabel Díaz Ayuso. Clar, una cosa, cadascú té la parella que té. Però, clar, el problema és que allò d'ahir, avui ja canvia. Avui la informació del diari Oponés és una altra molt diferent. Però, en fi, d'aquí uns mesos en parlem, aquí al món es recull, evidentment, també de la possibilitat que pugui haver eleccions a Catalunya, és clar.
Troba la felicitat a cada revolt amb la Fiat Happiness Fórmula. Ampliem el termini fins al 31 de març. Gaudeix de tota la gamma Fiat des de 9.350 euros, amb lliurament immediat i finançant també Stellantis Financial Services. Corre! La felicitat no té data de caducitat, però les ofertes exclusives de Fiat sí. Consulten les condicions a Fiat.es.
Has muntat un show espectacular. Ha estat fàcil?
No, just abans de començar se'n va anar la llum, però el meu equip ho va solucionar tan ràpidament que fins i tot vam començar puntuals.
El teu Opel i tu també sou un tàndem perfecte. Per això sabeu que el millor és fer el manteniment anual a Opel Service amb lubricants Total Energies. Demana la teva cita online i entra en el sorteig de regals sorprenents. Condicions a opel.es.
A veure, tu al teu pare li fas ben poc cas. Vaja, que si et diu que no posis els peus a la taula del menjador, tu ni cas. Si et diu que tregui les escombraries, que es vagin esperant. I si et diu que no cal que li regalis res el dia del pare, doncs tu igual, ni cas. Aquest 23 de març, regala-li 15 milions a un dècim del sorteig del dia del pare de Loteria Nacional, que segur que malament no li semblarà. Loteries et recorda que juguis en responsabilitat i només si ets major d'edat.
Digue'm, Pilar.
Escolta, saps que Gestel m'ha tornat a millorar la tarifa?
Ja, i pel mateix preu, que sí?
I sense demanar-ho?
Esclar, és que aquests et fan millores així perquè sí.
I què serà el següent? Que em canviïn el meu marit per en Jesús Vázquez?
Ai, qualsevol cosa.
Siguem sincers, a tots ens agrada millorar. Per això a Gestel tornem a millorar les tarifes pel mateix preu. Truca al 1510.
Hi ha 270 tipus d'emocions. De debò creus que ja les has sentit totes? Cupra Formentor. Canviar és el que ens fa sentir. Ara per 29.900 euros amb 5 anys de garantia i manteniment. PVP a la Península i les Balears si es finança amb Volkswagen Bank. També híbrid endollable. Més emocions a cupraofficial.es.
Estàs a punt d'escoltar la millor promoció de totes les que escoltaràs avui. Si la llum del teu cotxe fa crac, a Crystalbox te la canviem en un 3 i no res. I si vens a partir de l'11 de març, et regalem un altaveu! Demana cita en un pim-pam a Crystalbox.es. Crystal crack?
Crystalbox!
Reparem les llunes del teu cotxe en un plis.
Tens casa amb jardí o piscina? Transforma-la amb Abrisud. Vols cobrir la piscina, el cotxe o busques una pèrgola bioclimàtica on relaxar-te? Abrisud té la solució.
Del 15 al 17 de març tenim portes obertes amb preus de fàbrica i descomptes de fins al 30%. Visita'ns. Som a Cornellà. Sortida 15 de la Ronda de Dalt.
Abrisud. Dona vida al teu exterior.
Vols prevenir que les teves factures vinguin impagades? Per a Pimes, Pay Pimes. Vols recuperar els teus deutes? Per a Pimes, Pay Pimes. Recorda, per a Pimes, Pay Pimes. Truca al 93-737-6280.
Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti des de només 180 euros l'any amb revisions i manteniment il·limitats totalment gratis durant un any sencer. Calcula el teu preu a Verti.es. Estalvia temps, estalvia diners.
Obriu ja els ulls.
On som?
Al meu poble.
Però si és preciós, i tu sempre deies que era molt lleig.
És veritat, sempre deies això. Bé, ara és bonic.
I quan va deixar de ser un poble lleig?
Quan vaig pensar que podia ser bonic.
Sí, home, que tu penses que el teu poble pot ser bonic, i passa?
Divendres, 15 de març, Euromillones sorteja un pot especial de 130 milions d'euros. Euromillones, no hi ha res més gran.
Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Recol·lector de clavells, repartidor de paquets, porto japonesos de tablau en tablau i nens d'escola en escola, distribueixo taronges i mel d'abella i faig transfers d'aeroport de 12 a 2.
Si vols fer un bon business, has de ser molt ràpid. Només fins al 20 de març, Business Day Citroën amb avantatges especials en tota la gamma Citroën i punt de càrrega inclòs a la gamma elèctrica. Citroën. Condicions a Citroën.es.
El perquè de tot plegat.
Són 2:15 del matí. Dimita Isabel Díaz Ayuso. Anem forts, Ramon Rovira, a la política espanyola.
Sí, noi, realment cada dia et surts amb una... quedes més sorprès. Dius, ja hem arribat al límit? No. Sempre hi ha encara una possible volta de cargol més que et deixa absolutament al·lucinat. Avui crec que han passat dues coses que marquen aquest debat que hem sentit ara. I a més paral·leles o alienes o parcialment alienes als dos protagonistes principals. Un és el cas d'Isabel Díaz Ayuso i el del seu company Alberto González, per tant una persona que evidentment té relació amb ella però que no és políticament un protagonista, i un altre és Pedro Sánchez i la seva dona Begoña Gómez. La reacció d'avui de Pedro Sánchez, no en tingueu cap dubte, respon fonamentalment directament a la pressió, al posar-la en el disparadero, posar-la en l'objectiu, a la seva dona, a la Begoña Gómez, que sabeu que és una persona, una professional que forma part de l'Institut de l'Empresa, que ha tingut una activitat i que en un moment determinat va estar d'una forma tangencial, però va tenir una certa relació amb la salvació d'una empresa d'aeronàutica que es diu Air Europa. I allí va participar-hi, va tenir una relació, però no hi ha cap prova clara que tingués, que aquella insistís o que tingués alguna acció. El fet de barrejar aquestes dues coses, jo per mi, fan aquesta reacció absolutament, per mi, la més dura i contundent que li he vist en el Congrés dels Diputats a Pedro Sánchez, en la qual fa una cosa que fins ara no sabíem. Ha explicat la relació que tenia o que ha tingut Marcial Dorado amb Feijó, que no es resumeix en aquelles quatre fotografies que havien vist publicada, o aquella fotografia que havien vist publicada al País en el seu moment, us en recordeu, el vaixell. Aquí ha parlat de viatges conjunts i ha parlat d'una cosa molt important, de que van anar junts a França, suposadament, Andorra, suposadament per un procés, i ha posat una xifra, 21 milions dels aleshores francs francesos. Això obre, jo per mi, això obre una situació que no té absolutament res a veure amb el que fins ara enteníem que era aquesta relació política entre... Em refereixo, no, Xavier, t'entenc, eh?
Encara que, vull dir, això és un brindis al sol, coses de fa 20 i pico d'anys que no ha investigat ningú mai.
No, sumari,
que no han obert cap procediment, que no han obert investigacions de cap organisme.
No tindrà cap repercussió.
No, ara sortir aquí... I quan la conquista el Perú, su abuelo se cargó...
No, però és aquest estil de fer política d'aquests dies, no? Del tu i més, no? I sempre tu trobes a l'altre que n'ha fet més.
Aquest no és l'objectiu, Xavier. L'objectiu, fixa la cara que li ha fet el Feijó en el moment en què ha estat absolutament fora de joc. Perquè, o sigui, la càrrega que s'ha posat, i el que no tingui cap repercussió judicial, no vol dir que políticament no sigui molt rellevant, sí, no sigui molt rellevant. Home, que tu siguis o hagis tingut una relació intensa, no únicament d'un dia que surts a navegar amb un narcotraficant...
Això s'ha de provar, això s'ha de sortir un faristol.
Ho ha dit, i, ho ha dit i en el Congrés dels Diputats...
Si no, això no val res, això són bravates.
Ja en parlarem, en tot cas l'acusació està sobre la taula.
Sí.
I insisteixo...
Fem-ho tots molt breu avui, sí, perquè som molta gent.
Doncs vinga, deixem-ho aquí.
No,
simplement, el que volia dir és que, tornant al començament del raonament, jo crec que hi ha dos factors que són els fonamentals. Un, dos persones pròximes, però que no són actors polítics, que és una, el marit o el company, digueu-li com vulgueu, de Díaz Ayuso, i un altre, el cas de Marcial Dorado, amic de... Perdó, de Begoña Gómez, l'esposa del president del govern.
Aviam, Ana Gómez.
No, jo amb això estic una mica amb el Ramon, és a dir, el PP i Vox, evidentment, estan intentant portar això amb un fangar, vaja, però un fangar que els ciutadans espanyols que estiguessin escoltant avui aquestes bestiades, doncs no sé el que pensaran, però vaja, a mi em fa vergonya aliena. I llavors diu, vols caldo? Doncs té, dos tasses. I aleshores ha sortit aquí amb lo del narcotràfic aquest, que ja és més vell que jo, però que evidentment si tu t'ataquen per la dreta, per l'esquerra, amb absolutes mentides, perquè el que diuen una darrere l'altra és mentida, intentant tornar en aquella època de vaya a ser senyor González i vengui cada dia el mateix, sense cap raonament, sense res positiu, doncs jo crec que el Pedro Sánchez fa bé, diu, voleu caldo? Doncs dos tasses, fangar. Però això diu molt poc de la política espanyola en aquests moments, i jo crec que si el PP va per aquest camí, que hi va, evidentment, doncs la cosa no li pinta gens de bé. I en quant a lo de la Díaz Ayuso, doncs aquesta senyora, bueno, ja la vau sentir ahir, és a dir, ella sempre és una víctima, és igual si el seu germà està tan empastifat amb les mascaretes com ho pugui estar el senyor Coldo o l'altre. Ella és la víctima i el seu germà no ha fet res, encara que tingui un augment d'ingressos bestials. El seu nòvio tampoc ha fet res, només li fan una infecció fiscal, que això és el més normal del món que li facin a tothom, evidentment, però mentrestant estan investigant a tu i vius en un pis que a la millor aquests 350.000 euros doncs l'has pagat amb això i durant la pandèmia s'ha enriquit, doncs tampoc és per treure pit. I aquí estem, amb el fangar un mes i tu més, i això crec que és molt poc edificant.
Aviam, abans de continuar amb el Ferran Casas, amb el Xavi Domènech, amb la Mònica Hernández, també amb el Ramon Rovira i l'Anna Gond, amb el Melero, és a dir, jo sé que no ets fiscalista, perquè ens entenguem, però hi ha una cosa aquí que, aviam, per explicar el que està passant, perquè no és fàcil, perquè clar, aquí és embolica que fa fort i bueno, i els teus contra els meus i sense cap tipus de raonament moltes vegades des d'un punt de vista de legalitat. El cas que ens ocupa, que és aquest presumpte frau fiscal, tothom té la... els que entenen, tothom té la parella que té. Tothom té la parella que té. Hi ha coses que a mi, sent parella, ara ja no, però sent parella, em sorprendria no saber. Però tu no saps quina parella tens a la vida, ni si t'amaga alguna cosa, l'estil de pel·lícules d'aquestes de terror, no saps res.
Sí, la teva companya...
Però si tens un càrrec important...
Ho havia posat aquí dalt, faltava l'adversativa, és per matar un moment. Una altra cosa és quan surt el que ha sortit avui, que això ja és diferent, perquè, és clar, aquí passa que el diari va avançar i que la fiscalia l'havia denunciat per defraudar 350.000 euros a Hisenda. Però el que avui destapa el diari, i del qual en parlarem d'aquí una estona amb el Nacho Escolar, el director del diari Puresa, les revelacions conegudes avui van molt més enllà. Ja no estem parlant només de que la teva parella ha tingut una inspecció fiscal de 350.000 euros, sinó que situen aquest home al vell mig d'una hipotètica i possible trama per enriquir-se, oi, i tornem-hi, en plena pandèmia del coronavirus, amb la compra-venda de mascaretes que venien de la Xina. Jordi de Planell, bon dia.
Bon dia.
Aviam, això d'enriquir-se durant la pandèmia del coronavirus, venent mascaretes, s'assembla al cas Coldo.
Sí, però amb una diferència molt important. A hores d'ara no hi ha
cap prova, cap, que González Amador corrompés responsables polítics per aconseguir contractes amb l'administració per comprar i vendre mascaretes. En el cas Koldo, que parlem de l'antic assessor de José Luis Ábalos, de Koldo García, sí que hi hauria hagut aquest afany de corrompre els responsables polítics, perquè Koldo García hauria fet servir els seus contactes i la seva influència a l'administració com a mà dreta del ministre de Foment per aconseguir que els contractes públics anessin a les empreses que li pagaven comissions per la porta del darrere. En canvi, ara, en el cas de González Amador, la Fiscalia, de moment, com ara tu deies, només l'investiga perquè hauria creat una sèrie d'empreses pantalla per ocultar a Hisenda gran part dels diners que va guanyar durant la pandèmia. Però, no l'investiga encara per haver intentat corrompre funcionaris públics, membres de l'administració, perquè adjudiquessin contractes a les empreses que a ell li interessava. Ara mateix se li imputen només 3 delictes, 2 de frau fiscal i 1 de falsedat documental. Tots relacionats amb això, amb aquests 350.000 euros que, segons Hisenda, hauria d'haver pagat en forma d'impostos i que en realitat no va arribar a declarar.
Val, expliquem bé què hauria fet i a través de quines empreses González Amador, la parella de Isabel Díaz Ayuso.
Ell fa més de 25 anys que es dedica a l'assessorament laboral de diverses empreses. De fet, té una empresa que es diu Maxwell Carmona i que es dedica precisament a això, a treballar per a altres companyies i facilitar-los contractes o negocis. L'any 2019, abans de la pandèmia, aquesta empresa de González Amador, Maxwell Carmona, havia facturat una mica més de 350.000 euros. Però el 2020 esclata la crisi sanitària i la facturació es multiplica per 6, fins als 2,3 milions d'euros. Per què? Doncs perquè González Amador, a través de la seva empresa, havia començat a treballar com a intermediari per FCS, Select Products, una firma de Barcelona que es dedicava a les begudes energètiques i que de cop, en plena pandèmia, es dedica a comprar material sanitari a la Xina i a vendre'l, d'una banda, a altres empreses i de l'altra, a administracions públiques espanyoles. González Amador feia d'intermediari entre les empreses xineses que tenien les mascaretes, que les fabricaven, i FCS, Select Products, que és les que, qui les acabava distribuint a Espanya. A canvi, segons el diario.es, s'hauria embutxacat 2,3 milions d'euros en comissions i els hauria cobrat atenció en només dues factures, una de gairebé 2 milions d'euros i una altra d'uns 400.000 euros. Per tant, aquesta és la prova, diguem, que va fer l'agost durant la pandèmia.
Va, llavors, aquesta empresa, FCS Select Products, ho deia aquest matí, quina mania de posar noms anglosaxons, empreses que són d'aquí, coi. FCS Select Products va treballar per diferents administracions públiques, no?
Sí, bàsicament pel govern espanyol. De fet, el Ministeri de Sanitat li va pagar 263 milions d'euros per atenció, 508 milions de mascaretes, 10 milions de guants i 150.000 ulleres protectores. Estem parlant de la comanda més important de tota la pandèmia. Però aquesta empresa, FC Select Products, també hauria venut material sanitari a altres companyies, com una de grega que treballava per la Junta de Galícia, i també a altres administracions. Hi havia el govern espanyol, però també la mateixa Comunitat de Madrid, que ja llavors presidia Isabel Díaz Ayuso. I aquí hi ha una cosa molt curiosa. El govern madrileny va fer negocis amb FS Select Products, sí, malgrat que el mateix PP de Madrid havia denunciat aquesta firma davant la Fiscalia per presumptes irregularitats. Els populars creien que l'empresa havia aconseguit contractes a dit del Ministeri de Sanitat, malgrat que ni tenia treballadors ni es dedicava al sector sanitari. I tenia raó amb aquestes dues acusacions, perquè, ho dèiem abans, resulta que abans de la pandèmia FC Select Products es dedicava a les begudes energètiques i, per tant, no tenia cap experiència en salut. El que no s'entén és per què la Comunitat de Madrid va contractar una empresa denunciada pel mateix Partit Popular de Madrid. Que aquesta companyia pagués més de 2 milions d'euros en comissions a la parella d'Isabel Díaz Ayuso i va tenir alguna cosa a veure? Aquesta és la pregunta que de moment no té resposta.
Dèiem abans, the answer, my friend, is blowing in the wind. I el País encara obre un nou front amb aquest home, amb la parella d'Isabel Díaz Ayuso, Jordi.
Sí, per acabar-ho d'adobar, avui el País explica que un cop superada la fase més crua de la pandèmia, l'any 2021, el principal client de González Amador deixa de ser aquesta empresa, FC Select Products, i passa a ser el grup Quirón Salut. Casualitat o no, només 6 mesos després que es converteixi aquest grup en el principal client de González Amador, aquesta empresa hospitalària cobra 1.200 milions d'euros de la Comunitat de Madrid. Es corresponien a un deute que Quirón Salut reclamava des de feia més de 10 anys, però que, casualitat o no, es desencalla just en aquell moment. Ara bé, hem de dir també que l'empresa contactada pel diari El País ha desmentit la informació, reconeixen que sí que van treballar temps enrere amb González Amador, però asseguren que en aquelles dates ja no els assessorava.
Val, perfecte. Una cosa, en un cas, ara sí que Borja Semper està parlant a Margarita Robles, al Congrés, a Armenteres, sí. O a Arnau.
Sí, preguntant-li per Margarita Robles per l'amnistia, de moment, però no ho ha fet, no ho ha fet perquè està repassant les altres preguntes, les altres temes d'actualitat, i ara sí es dirigeix a Robles.
Van a amnistiar la violència, van a amnistiar a todos aquellos que quisieron subvertir el ordenamiento constitucional a través de la violencia y que para ello metieron la mano en la caja, robaron dinero de todos los españoles para impulsar un proyecto político. Y todos ustedes, también ustedes, pero usted, señora ministra, mañana van a votar a favor y es una lamentable vergüenza. Y yo quiero saber qué opina usted.
Hi ha una idea que el PP ja fa estona que està sobrevolant, que és que l'amnistia és l'indult a la corrupció.
Gracias, señor diputado, señora ministra, cuando quiera.
Gracias, señora presidenta. Señoría, pensaba que no arrancaba con la pregunta. Venía aquí con un mitin y pensaba que no... Digo, señor diputado, que pensaba que no arrancaba con la pregunta. Venía usted aquí con un mitin y es verdad, es una sesión de control al gobierno. Yo soy ministra de Defensa y mire, en el tiempo que llevo ministra de Defensa y cada vez que ustedes me han hecho una pregunta, nunca me han hecho una pregunta con mi cometido o con ministra de Defensa. Nunca me han preguntado por Ucrania. Nunca me han preguntado por Gaza y nunca se han sentido orgullosos de nuestras Fuerzas Armadas. Sesión de control al gobierno. Orgullosa de formar parte de este gobierno, orgullosa del trabajo que se realiza y orgullosa de nuestras Fuerzas Armadas. Espero oírselo decir a usted también.
Doncs tampoc contesta la pregunta Margarita Robles.
Però és igual, escolta, un segon, perquè seria la porta a dragar. Aviam, Melero, això que estàs escoltant que explicava ara el Jordi de Planell...
Bueno, a veure, hi ha diverses reflexions a fer. La primera, la jurídica, no sembla que hi hagi gran cosa, eh?
No, eh?
Vull dir, això de que encara no l'investiguen, a mi tampoc encara no m'investiguen per res. L'important és per què t'investiguen, no? I t'estan investigant per un frau fiscal. El límit pel frau fiscal són 120.000 euros, 300 i pico. Tampoc no sembla un gran frau fiscal. I la diferència essencial amb el cas Coldo, efectivament, com bé dèieu, és l'absència de tràfic d'influències o de pressions o negociacions clandestines amb funcionaris públics. I en quant a les factures d'aquest senyor, pues sembla que són factures perfectament detectades per Hisenda i que ningú no parla ni de pagaments en negre, ni de sobres, ni de conxorxes estranyes.
Clar, perquè ser comissionista no és il·legal.
No, en absolut, i clar, hi ha un comú denominador amb totes les compres de material sanitari durant el temps de la pandèmia, que és que efectivament els intermediaris eren empreses instrumentals sense personal, perquè són meres societats anònimes o societats limitades fetes per operacions úniques, i sense experiència amb el sector, perquè qui va poder vendre mascaretes durant la pandèmia no era qui tenia experiència amb el sector sanitari, sinó qui tenia contactes directes amb Xina.
Clar.
Per aconseguir intermediacions d'aquest tipus. O sigui que tot això, tot plegat, em sembla que no és gran cosa. Bueno, a veure, no és gran cosa.
Javier.
Hi ha una cosa que per mi sí que queda clara, que a determinades persones, és igual que sigui el nòvio de la presidenta de la Comunitat de Madrid o la dona del president del govern o moltíssima gent, que en aquest país es guanya la vida perquè coneix gent i perquè intermedia amb operacions, doncs, que estan d'alguna manera finalment relacionades amb administracions públiques. I això sí que em sembla tòxic.
Per tant, m'estàs dient que no seria una cosa il·legal, sinó que seria immoral.
Exacte.
Bueno, ja ho veurem,
parlat moltes vegades d'aquest tema.
Evidentment,
treure profit d'una situació d'emergència, em sembla... A veure, hi ha una novel·la inclús del Pierre Lemaitre, magnífica, T'espero allà arriba, que parla dels especuladors a França que es van fer milionaris enterrant els cadàvers dels nois que havien mort de la Primera Guerra Mundial. Home, evidentment se'ls havia d'enterrar i algú havia de cobrar, però fer-te milionari i aprofitar-te del dolor de la gent i d'una situació de necessitat, pues, moralment és abjecte.
Domènec, que no t'he sentit el mateix. Xavi, digues.
Sí, jo tres coses. Primer, més enllà del tema legal o no, és cert,
que tothom, allò que deies tu, Jordi, que tothom té la parella que té, i altra cosa és sí, allò que també deies de no, a vegades no saps la parella que tens. Home, en principi una miqueta ho has de saber, però és que l'Ayuso en l'aspecte d'ètico-polític, ja no en l'aspecte legal, té el pare que té, va tenir el pare que té, la mare que té, el germà que té i la parella que té. És a dir, que és evident que la quantitat, o sigui, la concentració de contractació familiar o la relació familiar amb l'administració que ja dirigeix, home, comença a ser una miqueta escandalosa. Dit això, més enllà dels aspectes ètico-polítics o morals, jo el que he vist és un PSOE que passava l'ofensiva avui. És a dir, més enllà de que el Pedro Sánchez estigués emprenyat o no per raons també personals, jo l'he vist posar-se en el centre i repartir hòsties a tort i a dret, i ja no a la defensiva sobre el cas Coldo, sinó contraatacant directament. Per tant, jo, si això es manté, crec que el PP comença a tindre un problema amb el que li ha passat amb Ayuso. I finalment, pel tema català, jo, perquè estem parlant molt del Congrés espanyol i de la política espanyola, però jo crec que avui es pot determinar la política espanyola de nou des de Catalunya, perquè a mi aquesta idea de que podríem anar, si decauen els pressupostos, podríem anar a eleccions, no em sembla estranya. És a dir, per Esquerra Republicana, malgrat el que heu opinat vosaltres, no seria un mal moment. El PSC té un cert desgast electoral pel tema de l'amnistia, que haurà d'aprovar en breu, i per tant aquest desgast electoral pot implicar que el PSC no sigui la primera opció política, que tot apunta que ho serien en les properes eleccions. Junts, en aquests moments, encara per les situacions que tots coneixem, no ha definit quin és el lideratge o el candidat o candidata per les eleccions. La CUP està en el procés Garbí, en procés de reflexió interna. Per tant, a mi no m'estranyaria que ens trobéssim en breu amb una convocatòria electoral de Catalunya.
Dos coses
després de la publicitat, un segon, sisplau.
RAC 1. Ara, si ets d'IKEA Family, els divendres tens dinars, berenars i sopars amb un 50% de descompte en els plats principals. És ben fàcil. Menges al restaurant d'IKEA el divendres i t'estalvies Helften, és a dir, la meitat. Els Fridag, vull dir, els divendres, fes el suec, paga la meitat. Més informació a ikea.es/Catalunya.
Bitravel és on comença el teu viatge, on et planteges si aquest any vols fer una escapada o perdre't pel món. Cultura o aventura. Agafar el tren o volar. T'esperem en moltes destinacions, experiències, premis i descomptes. Vine a Bitravel del 15 al 17 de març a Fira de Barcelona, recinte de Montjuïc. Compra ja la teva entrada a bitravel.com.
El meu pare no plora mai. I mira que amb els Jocs Olímpics hi va estar a punt. Però res ni així. Ara, quan li vaig dir que amb el forn Miele podria veure el dauradet dels seus canelons des del mòbil, li van saltar les llàgrimes.
Forns Miele amb càmera i sonda tèrmica integrada. Estrena ara a un preu especial als distribuïdors oficials o a la teva botiga Miele.
No estic mai feliç.
Ploro sense motiu.
No em puc concentrar.
No puc més.
Si t'identifiques amb algun d'aquests sentiments, deixa't ajudar.
Un diagnòstic professional d'ansietat, depressió o TDAH a temps permet iniciar el tractament abans que el problema s'agreugi.
A Goodman Barcelona som experts en salut mental. Junts trobarem la causa i la millor solució.
Truca'ns al 699 29 23 53.
Vida. Risc. Cobert. És molt senzill assegurar-se amb Helvetia. Simple, clar, Helvetia.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capilaritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Cotxe. Cop. Tot arreglat. És molt senzill assegurar-se amb Helvetia. Simple, clar, Helvetia.
Una vida sexual satisfactòria és sinònim d'estabilitat a la parella. Clínica Masculina Europea. Tractem problemes com la disfunció erèctil, l'ejaculació precoç o la manca de desig. Especialistes en disfuncions sexuals masculines. 902-21-75-75. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-masculina.com.
Saps que hem contractat una cuidadora per la meva mare?
La meva també necessitaria una, però ens dirà que no.
Doncs la meva està contentíssima.
Cuideo. Atenció a domicili de qualitat.
Antonio Díaz, el Mago Pop, se despide de Barcelona. No te pierdas la magia del ilusionista europeo más taquillero del mundo. Últimas entradas a la venta en magopop.com.
Perdona, t'ha caigut un traster.
Deus voler dir un euro.
No, no, t'ha caigut un traster.
Però per què?
Ara tens el teu traster a Blue Space per un euro al primer mes. Truca al 900-250-900. Blue Space, com més vius, més espai necessites. Oferta vàlida per trasters i nous clients. No inclou assegurança, fiança ni despeses de gestió. Consulta la resta de condicions perquè sigui aplicable als nostres centres Blue Space.
A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. O els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
Actualitzada. Més fàcil.
Ara, a RAC1.cat encara és més fàcil descarregar, escoltar i compartir els teus podcasts preferits.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
El per què de tot plegat.
Aviam, abans d'anar... Perdona'm, un instant, Anna Gómez. Un moment. És que hi ha hagut un moment que ens ha passat desapercebut, que deia, per què diu això i tal, Alberto Núñez Feijó, a la sessió de control d'aquest matí. Deia això, escolteu.
Fiestas sórdidas, fotografías que no se pueden enseñar, armas, tráfico de maletas, decenas de móviles, Ferraris, Lamborghinis, chivatazos, de verdad, ¿no debe ser usted un poco más prudente? ¿Pero no se da cuenta que cuanto más encienda el ventilador, más acredita su desesperación? Señoría, más claro que nada, se está investigando a su gobierno y se está investigando a usted. Señor Sánchez, le vuelvo a repetir, tiene usted la palabra, dé explicaciones voluntariamente. Usted ha cometido un gravísimo error en esta sesión de control. Allá usted, seguro que en su casa no están muy contentos con lo que usted acaba de decir.
¿Per què me diu això? Això ho diu per un reportatge que el diumenge surt publicat al diari diumenge passat El Mundo, on el sos de la ex de Pedro Sánchez en peligro de desahucio, creo que él importa ayudar a las mujeres que sufren, dice Carmen del presidente la semana del 8M, tuvieron una relación que recuerda con afecto y respeto y ahora le suplica ayuda. En exclusiva, el álbum inédito más romántico de la juventud del presidente con la Miss de Ibiza y Formentera, que grabó un videoclip con Julio Iglesias. I comença a explicar aquí, es veu un seguit de fotografies de Pedro Sánchez amb dues noies. La dona comença a dir, creo que a él le importa ayudar a las mujeres, llevo más de 6 años separada, al principio me ponía denuncias falsas para conseguir la custodia, una vez la consiguió insistió en poner más acusaciones falsas para no perder la custodia y mantener una tacha sobre mí, después otra más para desahuciarme...
Perdona, tot això no és el Pedro Sánchez, eh?
No,
cuidado, perquè és que sembla...
Sí. No, ten raó.
Cuidado, eh?
No.
És la persona que vivia amb l'exnòvia de Pedro Sánchez.
Perdó. I llavors parlava d'un jovencíssimo Pedro Sánchez con pelo engominado, camiseta ajustada i el desenfado de ser veinteañero. I diu, queda aprovado que el dia 19 de diciembre una orden de protección, tal. I aquí explica les fotografies. Con porte de modelo, a los 17 años había sido elegida Miss Ibiza y Formentera a la discoteca Pachá. Antes, con 15 años, había rodado un videoclip con Julio Iglesias en las calles de las Pitiusas para la canción Aeao. Sí. Y llavors, era un chico maravilloso, divertido, no bebía, era educado y respetuoso. Eran jóvenes y libres. Bueno, tot això venia acompanyat d'unes fotografies, algunes de les, per exemple... Jo us ensenyo les fotografies ara. Per exemple, aquesta de Pedro Sánchez amb una noia, val? Pedro Sánchez, que aquí deu tenir què? Mònica, 20? 20,
com a molt.
20 anys, val? Després surt la noia ja més gran amb la fotografia a la mà, i després surt una fotografia de Pedro Sánchez amb dues noies assegut en un sofà espantós el sofà, amb dues noies aquí al mig també en aquesta fotografia, una pinta d'aquelles ibisenques, perquè ens entenguem, no? I d'això... bé, l'altre. I jo crec que aquest s'haurà creuat, el Sánchez s'haurà creuat, i haurà dit, bueno, ja veuràs ara. Després de veure aquestes fotografies el diumenge al Mundo, deu pensar, bueno, doncs ara ja s'ha acabat això. I per això ha sortit avui, Però vaja, però és que surt, bueno, el que deia, deia el Ramon Rovira, un dels moments més bèsties que un recorda de les compareixences de Pedro Sánchez. Ara Gómez, ara sí, perdona.
No, que tot és tan, tan asquerós,
sí, sí,
que la ciutadania de veritat deu estar al·lucinant pepinos. Vaja, és que no ho sé. Jo el que volia dir és que si tothom té la parella que té, que és evident que tothom té la parella que té i que pot i que aguanta, la Diana Oltra com queda amb això de les parelles? Què li va passar a la Diana Oltra? Què li van fer la Diana Oltra? Ella va dimitir, no?
Mònica Oltra, vols dir. La Diana Oltra presenta els matins de TV3.
Sí, sí.
Ara mateix no sabien quin
foll
on estava.
Sí, ara dic, ara què passa amb la Diana Oltra?
Volia dir la Mònica.
Mònica Oltra, Mònica Oltra.
Ella va dimitir, no? A l'Avalos l'han apartat. El Coldó, no cal dir-ho. Jo crec que tothom, i jo ja fa dies que ho dic, els partits tenen massa xusma i massa gent de que només que està allí interessada doncs, per anar a cobrar les empreses, per anar a extorsionar les empreses, per fer això i per fer allò. I després aquests porters de discoteca els acaben convertint en caps de gabinet. Això és el que tenen tots els partits. Però, o tots, eh? Bueno, tots no ho sé, però en general. És una pràctica bastant habitual des de fa molts anys. El que importa per la ciutadania és que la reacció davant d'això. Si la Mònica Oltra va dimitir per la parella que tenia, se suposa que la senyora Díaz Ayuso no hauria d'escandalitzar-se tant quan la demanin la dimissió per el germà que té, que és un comissionista, d'acord? Només és un comissionista, un comissionista que es va enriquir i qui sap si amb informació privilegiada, el mateix que el seu nòvio. Si no hagués treballat ni un euro amb la Comunitat de Madrid, diries, vaja, doncs tothom té dret.